Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Durant.
Moments ha d'iniciar-se l'acte amb el qual Sabadell clourà l'homenatge a tots els seus deportats als camps nazis. Ara s'ha de col·locar l'última llamborda Stolpersteine a la plaça Montserrat Roig. D'aquesta manera també es commemorarà el Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust, que se celebra el 27 de gener per recordar l'alliberament d'Auschwitz al 1945. Com recorda l'alcaldessa Marta Ferrés, la lluita contra el totalitarisme no acaba aquí.
El següent pas és continuar sent transmissors d'aquesta història, no? I per tant continuar prenent consciència col·lectiva, doncs, de que l'horror, per desgràcia, doncs, és el terror és omnipresent, el bé també, però per desgràcia, doncs, també la maldat, i per tant que no hem de ser, no hem d'empatitzar, doncs, amb el que no passa res, sinó que al contrari, hem d'empatitzar, doncs, amb aquesta lluita contra aquesta barbària, no? I per tant hem de, jo crec que tots plegats com a societat tenim aquest deure moral entre tots, doncs, de ser transmissors d'aquest esperit.
En total a Sabadell hi haurà 61 llambordes a Stolpersteine. És la ciutat amb més peces d'aquest tipus de tot l'estat. Per iniciar les obres de millora de la Rambla Ibèria, la intervenció s'emmarca en el projecte de construir un carril bici que connecti Sabadell amb Sant Quirze del Vallès. En concret, s'allargarà l'actual via per a bicicletes des del carrer Pau Claris, on ara s'acaba, fins a la plaça del Mil·lenari. També s'inclou ampliar voreres, plantar nou arbrat, instal·lar nou enllumenat i reformar el ferm. La durada prevista de les obres és de 6 mesos i està finançada pel projecte EDUSI, d'Urbanisme Sostenible. Les obres havien de començar aquesta setmana, però per culpa del temporal s'han ajornat. Cultura aquesta setmana comença el cicle de concerts acústics Sonen a l'Auditori de l'Acadèmia Belles Arts de Sabadell. Tot seguit us en farem 5 cèntims. I de l'actualitat esportiva, entrat ja en l'última setmana del mercat d'hivern, el centre d'esports té previst accelerar l'operació del central Sub-23. La primera opció del club és Xiker Orizenjauregui, que s'haurà de desvincular del seu actual equip, el Betis B, per poder aterrar a la nova Creu Alta. La prioritat del Sabadell és reforçar la posició davant la llau de baixes en defensa, accentuada ahir per la lesió als isquios de l'Eix Coc. Tot seguit ampliarem aquests i altres temes. Abans, però, rebeu una salutació del Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Ara mateix a Sabadell, un cel clar amb núvols intermitents que ens van passant per sobre. Volem conèixer quina és la previsió per les pròximes hores i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem al Jordi Toda. Bona tarda.
Esperem una tarda de dilluns i un dimarts bàsicament estables, tot i amb això amb algun matís. Matís que vindrà donat amb bandes de núvols alts que aniran creuant el país d'oest a est. Durant aquesta tarda s'aniran fent més extensos, apareixeran de mitjans i sobretot el terç oest del territori el cel podrà arribar a estar força cobert, especialment el quadrant nord-occidental on fins i tot esperem algun ruixat feble amb una cota de neu que voltaria els 1.600 metres aproximadament. Avui la temperatura no experimentarà gaires canvis, es mourà entre els 6 i els 11 graus al Pirineu, entre els 8 i els 13 al Prepirineu i a la depressió central i entre els 12 i els 17 graus aproximadament a la resta del territori. El vent es mantindrà de component oest, entre fluix i moderat, una mica més reforçat al sector central del litoral. Demà esperem una jornada força semblant amb bandes de núvols alts que creuaran el país novament d'oest cap a est. Al final de la jornada serien més importants al nord-oest del país i també a punts del Pirineu a l'inici i al final del dia la nubositat podria ser més compacta i en aquests sectors i en aquests dos intervals de temps esperem alguns ruixats també amb una cota neu que voltaria els 1.600 metres o els 1.800 aproximadament. Demà aquest vent de component oest podria reescalfar l'ambient, la temperatura podria pujar una mica en relació a avui. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Ens fixem ara com se circula per les carreteres que ens queden més a prop. De moment veiem que l'AP7 en sentit sud a l'alçada de Barberà del Vallès, a l'enllaç amb la B30 hi ha 3 quilòmetres de circulació amb retencions. I si mirem cap a la ronda del litoral, al litoral, al nus de la Trinitat, en sentit nord, a Montcada i Reixac, 4 quilòmetres de circulació amb retencions. També ja dins de Barcelona, 3 quilòmetres en aquest mateix sentit nord, i cap al nus del Llobregat, en sentit sud, veiem a la B10 també 2 quilòmetres de circulació amb retencions. A la resta, de moment, sense problemes. Tal dia com avui, de fa 75 anys, l'Exèrcit Roig alliberava el camp d'extermini nazi d'Auschwitz. Per aquest motiu, cada 27 de gener es commemora el Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust. I aquest any a Sabadell, l'acte institucional servirà per tancar el projecte Stolpersteine de la ciutat. En uns minuts s'instal·larà la llamborda que recordarà el deportat sabadellenc Antonio Aguilar Sánchez a la plaça Montserrat Roig. Amb ell, totes les víctimes del nazisme de la ciutat hauran estat homenatjades. Sabadell és l'única ciutat de l'Estat que pot dir-ho. Seguint l'acte d'aquest vespre, hi ha el Pere Gallifa. Bona tarda, Pere.
Hola, Pau, molt bona tarda. Doncs bé, l'acte fa uns minuts que ha començat, que per cert l'està conduint la companya de Ràdio Sabadell, Karen Madrid. Entre els parlaments hi haurà el de l'alcaldessa Marta Farrés, també Enric Garriga, que és el president de l'amical de Mauthausen, i hi ha una convidada especial, que és l'Ariadna Gómez, que és violista, toca la viola, i ha fet un treball de recerca sobre les cançons que els catalans cantaven i tocaven als camps nazis. Interpretarà 5 peces i també es explicarà una mica doncs, de tot el projecte que va desenvolupar com a treball de recerca. També hi haurà en aquest acte familiars dels deportats, també representants d'entitats ciutadanes que encendran unes espelmes en record de totes les persones deportades. Finalment, com comentaves, s'instal·larà l'última llamborda Stolpersteine a Antonio Aguilar Sánchez. Amb ell, doncs, 61 sabadellencs que van ser víctimes del nazisme hauran estat homenatjats a la ciutat. De fet, ho hauran estat totes i Sabadell es convertirà en la primera ciutat que ho aconsegueix. L'acte s'està celebrant a la plaça Montserrat Roig i hi ha ben bé un centenar de persones seguint-lo, malgrat que hem de dir que fa bastant fet avui.
Gràcies, Pere, seguirem pendents.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
L'Ajuntament confirma que caldrà buscar recursos extraordinaris per reparar els danys provocats pel temporal Glòria a la ciutat. El tinent d'alcaldessa i portaveu del govern municipal, Pol Gibert, ha anunciat que s'estan iniciant els tràmits per aconseguir aquests recursos. Tot plegat, mentre encara s'està fent el recompte del cost dels efectes de la llevantada.
S'ha activat el pla de contingència de l'Ajuntament de Sabadell i també fons que es demanaran tant a la Generalitat com a la delegació del govern per tal de doncs, poder reparar i tornar a la màxima normalitat possible, el més aviat possible, amb àrees que afecten a competències municipals o, en aquest cas, d'àmbit autonòmic o de l'Estat. En el qual s'han preparat els informes finals per enviar ràpidament a les diferents institucions que donaran tràmit de manera urgent amb aquestes peticions.
A banda de les ajudes que puguin demanar, Gibert també recorda que alguns dels efectes del temporal són competència d'altres administracions, com la reparació de la coberta del Joanot Elisanda, que ha d'anar a càrrec de la Generalitat. La mateixa situació es dona a la carretera de Torre Romeu, competència de la Diputació de Barcelona, que només té un carril obert.
La carretera de la Diputació, que m'ho va deixar i també està recollint peticions d'urgència per actuar. De fet, ja va enviar maquinària per intentar reparar-lo el més aviat possible i consolidar el talús. És un talús molt important, com bé coneixeu, amb el qual doncs, el risc que hi hagués més desprendiments fins que la terra no estigués seca doncs, era important i per tant es va decidir per precaució mantenir un carril únicament per intentar que no hi hagués més desprendiments. A més, passant també la línia del bus, amb el qual hi havia més perill encara. I també s'ha activat ja ràpidament la via de Diputació perquè actuïn de manera urgent.
Més enllà d'aquestes qüestions, avui encara es veuen els efectes del Glòria a la ciutat. D'una banda, l'Ajuntament està revisant els arbres afectats pel temporal i que no havien acabat de caure. Així mateix, al carrer Raval d'Amàlia es manté tallat el trànsit per una esllavissada de terres arran de les pluges. Per contra, els passos del Ripoll ja s'han reobert, a excepció del que hi ha a l'alçada del Gual de Can Bages, que es manté tancat per la sedimentació acumulada.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Tot a punt per iniciar les obres de millora de la Rambla Ibèria. La intervenció s'emmarca en el projecte de construir un carril bici que connecti Sabadell i Sant Quirze del Vallès. En concret, s'allargarà l'actual via per bicicletes des del carrer Pau Claris, que de fet és on acaba ara, fins a la plaça del Mil·lenari. A part de les obres per perllongar el carril bici, les actuacions també contemplen ampliar les voreres, plantar un nou arbrat, instal·lar nou enllumenat i reformar el ferm. La durada prevista de les obres és de 6 mesos i està finançada pel projecte Adús i d'Urbanisme Sostenible. N'ha donat més detalls el portaveu del govern, Pol Gibert.
La Junta de Govern ha aprovat avui una obra que va permetre canviar la secció d'un tram de la Rambla Ibèria, el 5è, amb una actuació que ocupa la superfície d'uns 6.000 metres quadrats amb una obra que durarà 6 mesos d'execució i un pressupost d'uns 400.000 euros, no arriba. El que es vol fer, doncs, el que us comentava abans, per allongar el carril de bici fins a la passada del Mil·lenari, fins a l'encreuament de la passada del Mil·lenari, sense arribar encara al tram de Sant Quirze, com es comentava abans.
Des de les 7, en una presentació pública del projecte, el Centre Cívic de Gràcia s'està explicant als veïns per mitjà del regidor del districte Cinquè, Eloi Cortés, i el tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, quines seran aquestes millores. I el barri de la Plana del Pintor comptarà amb noves pistes de petanca que es construiran just al costat del local de l'Associació de Veïns del carrer del Caucas. L'operació comportarà l'enderroc de les pistes ja existents, ara situades al costat de l'edifici de l'Associació Veïnal. Manuel Robles, regidor del districte 3, diu que d'un dia per l'altre es podran deixar de fer servir unes pistes per anar a les altres.
Les actuals poden continuar fent-les servir sense cap problema. Ara, de moment, no tenen cap tipus d'incidència. Les noves, un cop acabades, perfectament ja poden fer-les servir.
Es farà una nova instal·lació d'enllumenat exterior per a les noves pistes del Pati Nord. S'actuarà en una superfície total de 627 metres quadrats. Les obres s'han adjudicat a l'empresa Sotecem Vial SL per un import de 25.591 euros i tenen un termini d'execució d'un mes.
Notícies vespre.
I els ambulatoris de Sabadell han subministrat un 10% més de vacunes de la grip que l'any passat. En un moment en què el virus ha entrat en fase d'epidèmia, 27.000 sabadellencs ja s'han vacunat contra la malaltia, malgrat que a la ciutat hi havia un total de 39.000 dosis disponibles aquesta campanya. Núria García, bona tarda.
Penso que la llei està doncs per complir-la i, a més...
No podem escoltar la Núria García. En tot cas, expliquem que la cooperativa Cipo reclama un pla a les administracions públiques per acabar amb la llarga etapa de tresoreria precària i limitada que arrosseguen des de l'inici de la crisi. La congelació dels recursos de finançament dels serveis assistencials en l'última dècada i l'augment del salari mínim interprofessional ha deixat l'entitat en una situació que fa molt difícil l'impuls de nous projectes. L'increment del salari mínim interprofessional ha suposat un veritable trasbals. No obstant això, el 2019 es va tancar amb una aportació del govern espanyol i del català per evitar que afectés negativament les arques de l'entitat. En aquest sentit, el gerent de Cipo, Xavier Martínez, ha assegurat al Cafè de la Ràdio que aquest augment és necessari per dignificar la tasca que fan les persones amb necessitats especials.
Penso que la llei està doncs per complir-la i, a més, doncs, si algú ens ha de dir que no ho hem de pagar, doncs, bueno, doncs que ens agafin i ens ho diguin. Però jo considero que sí que s'ha de pagar el salari mínim. Estem parlant de, bueno, que hi ha moltes d'aquestes persones que treballen al nostre centre, doncs, que algunes d'elles doncs, viuen soles. Per tant, doncs, bueno, necessiten tindre un salari digne i considero que els 900 euros avui en dia, com, si, vull dir, digne, a veure, si un lloguer d'un pis val 700 euros o 800 euros, doncs cobraran de 900, el pobre que visqui sol ho té molt malament.
Tot i això, Martínez recorda que els serveis assistencials tenen els recursos congelats des de fa una dècada.
Quan tu llavors fas i separes la línia productiva de la línia no productiva, aquí és on es veuen les vergonyes, diguéssim, no? És on es veuen, bueno, la línia productiva es va sostenint, val? Gràcies al que abans comentàvem, gràcies a que es paga de quan manera tenim aquesta subvenció, val? Gràcies al nostre treball, des de l'obre, però clar, sense l'altre tampoc podíem tindre les plantilles que tenim, però per un canvi, per l'altra banda, clar, si no tenim el suport, insisteixo, si no tenim els diners de l'administració pel cost que correspongui en l'any d'exercici que estem, tenim un problema.
Amb tot, Martínez reclama a les administracions que augmentin les seves dotacions per evitar més precarietat a mitjà i llarg termini. Notícies que coneixem de manera més breu de la ciutat i la comarca. Els organitzadors del segon cicle musical Sonen, de l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, es marquen un augment del 30% de públic com a objectiu de la segona edició. Per la tarima del seu auditori passaran noms com Joan Masdeu o Estrip o Inuc. Tot plegat sota la coordinació de Josep Maria Llongueras Llongue, que ha explicat al programa al matí com ha assumit aquesta responsabilitat.
Quan vaig anar a plantejar això, perquè hi havia hagut aquests concerts del Sonen, que jo no vaig entrar amb el Sonen, vaig fer dos dies al juny, recordaràs, i quan vaig veure aquell espai, és aquí on va sortir aquesta idea de dir que jo no vull fer el concert de sempre. Vull, vaig inventar-me una història especialment per a aquell espai, no? I sí, dius, i quan l'Enric em va proposar això, tot i que no tenia una vocació de programador ni la tinc, l'auditori tirava més que res, saps? És a dir, és que brindar-los l'oportunitat d'estar aquí a aquesta gent, que evidentment els conec a tots.
En total s'han programat 6 concerts en acústic des d'aquest divendres i fins al mes de juny. I les persones que vulguin posar parada per Sant Jordi per vendre llibres i roses ja poden demanar-ho a l'Ajuntament. Les sol·licituds es poden presentar des d'avui fins al 21 de febrer i es donaran a conèixer les demandes acceptades el 6 d'abril. L'Ajuntament ha obert dues modalitats. D'una banda, la de comerciants minoristes de flors i llibres, els col·lectius, entitats i centres educatius educatius, de l'altra les persones físiques que vulguin demanar parades només de roses. I Sabadell i Sant Sebastià de los Ballesteros podrien acabar agermanades. Aquesta és, si més no, la voluntat dels alcaldes dels dos municipis i que han expressat durant el sopar anual de l'agrupació andaluza Sant Sebastià de los Ballesteros, que s'ha fet aquest dissabte a l'Hotel Urpí. L'alcalde de la localitat cordobesa, Francisco Javier Maestre, recordava durant l'acte la negativa del govern quadripartit d'agermanar les dues poblacions.
Antes hablaba de lazos de amistad, indiscutible entre nosotros, pero si hablamos de lazos de unión, tengo que hacer mención a la propuesta que quisimos llevar a cabo con el hermanamiento de nuestras localidades, San Sebastián de los Ballesteros y Sabadell. Y aunque no tuvimos mucho éxito tras la declinación de la anterior corporación, hoy día sigue siendo uno de nuestros objetivos. Y desde esta tribuna se lo hacemos llegar al nuevo gobierno del Ayuntamiento de Sabadell, hoy aquí representado por su alcaldesa.
Per la seva part, Marta Ferrés assegurava que portaria al ple municipal aquest any 2020 la proposta de germanament amb Sant Sebastià de los Ballesteros. I Sabadell posa punt i final als actes per commemorar el centenari de la colla de Sabadell. El grup d'intel·lectuals encapçalats per Joan Oliver, Francesc Trabal i Armand Obiols, l'any de la colla, que inclòs 125 activitats, s'ha tancat aquest diumenge amb un vermut popular al carrer d'en Font, on s'ha descobert una placa que recorda el casino dels senyors, seu de la colla. Cesc Prat, membre de la comissió encarregada dels actes del centenari, confia que l'extens programa hagi servit per donar a conèixer aquestes figures.
Aquest és el gran problema de la colla, que no és una persona concreta i el problema que hi ha és divulgatiu, bàsicament, perquè molt poca gent coneix què va fer, què van ser, què van proposar i què van deixar. I aquest és el gran problema que hem tingut. Precisament per això ens hem dedicat també a fer elements divulgatius, com pot ser el documental que hi ha hagut ara, que encara es pot veure a TV3 fins dimarts vinent, o un opuscle que vam fer, o un article que vam fer a Vallesos, bàsicament per donar a conèixer qui era la colla, perquè la gent realment no la coneix.
Entre els fets més destacats de l'any de la colla de Sabadell hi ha la publicació del documental Estem voltats de poca vergonyes, que s'ha projectat diverses vegades als cinemes Imperial i, com deia Cesc Prat, es pot veure fins demà a TV3.
Què passa, penya? Què passa, penya? Soc el Pere Massaguer i us vull fer un petit recordatori. Aquesta temporada funcionem tots els dilluns, entre les 9 i les 11 de la nit. La primera hora, clàssica, amb totes les novetats discogràfiques i algun tema d'aquests imprescindibles, i una segona on fem xerradetes amb personatges il·lustres de la música sabadellenca o dels voltants.
Xocolata Express, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La reserva espiritual del rock occidental.
Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, ara et porta la compra a casa. Ja pots gaudir del nou servei a Terrassa, Sabadell, Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès. Amb una promoció especial de benvinguda. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. És fàcil, ràpid i comodíssim. Fes la teva compra a bonpreuesclat.com i amb un clic ja la tens a casa. Bonpreu i esclat.
Al matí, amb Raquel Garcia.
Saps aquella veu que t'acompanya en els viatges? Que t'informa quan vas a la feina? Que et fa desconnectar a casa i somiar a peu de carrer? Que t'explica contes i secrets a cau d'orella? Que reivindica les injustícies? I que aixeca passions? Sí, aquesta veu és la ràdio. I al matí, l'altaveu.
Al matí de Ràdio Sabadell. Cada dia des de les 11 a 2:15. Treballem per arribar a tu.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
4 minuts per sobre d'un quart de 8 del vespre. Ens fixem en notícies més generals de l'àmbit de la ciutat i les repassem en companyia del Sergi Parc. Bona tarda.
Bona tarda, Pau Durant.
La Junta de Portaveus ajorna el ple del Parlament enmig de les discrepàncies entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana per la situació del president Quim Torra.
Es reprendrà la setmana que ve. El punt de l'ordre del dia que queda pendent és el debat general de corrupció impulsat per Ciutadans. Junts per Catalunya, Ciutadans, PSC, Units i Comuns han demanat que no continués avui la sessió plenària, que ha estat molt accidentada després que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi deixat de ser diputat. En canvi, Esquerra, CUP i i Partit Popular eren favorables de continuar amb el ple del Parlament. Dins del ple, el president Torra ha avisat que si no reverteix el fet il·legal de treure-li l'escó, es posa en risc la continuïtat de les institucions.
I el coronel de la Guàrdia Civil i coordinador del dispositiu de l'1 d'octubre, Diego Pérez de los Cobos, nega que tingués funcions de comandament a l'Audiència Nacional, on des de la setmana passada es jutja la cúpula policial durant el referèndum.
De los Cobos ha dit que si n'hagués tingut, la seva primera decisió hauria estat apartar el major Trapero. En la seva declaració, com a testimoni, el coronel ha assegurat que Trapero no va col·laborar ni tampoc va demanar ajuda. Així mateix ha afegit que ell només tenia tasques de coordinació i que el pla d'actuació dels Mossos només el van decidir ells.
I la Fiscalia Anticorrupció investiga 4 exconsellers de Convergència Democràtica de Catalunya i 8 exalcàrrecs per blanqueig de capital per finançar el partit.
El fiscal es basa en un informe de la Guàrdia Civil que considera que Felip Puig, Pere Macias, Jordi Jané i Irene Rigau van fer donacions als partits que, juntament amb la de 8 exalcàrrecs, superarien els 100.000 euros. Per això, la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que els citi tots a declarar com a investigats.
I ara, la informació esportiva.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Entrat ja en l'última setmana del mercat d'hivern, el centre d'esports té previst accelerar l'operació del central sub-23. Us ho ha avançat fa uns minuts Ràdio Sabadell a Twitter. La primera opció del club és Siker Orecinjauregui.
El jugador, això sí, s'hauria de desvincular del seu actual equip, el Betis B, per poder aterrar a la nova Creu Alta. Tot i la seva joventut, el dijous fa tot just 23 anys i està fins ara jugant a tercera, totalitza 56 partits a segona B. Té a més experiència a Catalunya, ja que abans de fitxar pel club verd i blanc va vestir la samarreta del Cornellà. Format a l'Ezama amb l'Atlètic de Bilbao en categories formatives, el central esquerrà, nascut a Zalla, Biscaya, ha passat també pel Baskonia, Toledo, Peñasport i el filial de la Real Sociedad. Un dels punts forts de Xiquer, amb el seu 1,87 d'altura, és el joc aeri.
L'operació revesteix encara més importància, tenint en compte com estan caient lesionats els centrals de l'equip. Al dolç moment que viu el líder centre d'esports, allargat amb el triomf per 0-3 davant el València Mestalla, s'ha vist tacat pels problemes en l'eix de la defensa. A les baixes de Jesús Olmo i Fernando Pajarero s'hi ha sumat ara un Aleix Coc que no va poder acabar el partit a Paterna.
I fa uns minuts el club ha ofert alguns detalls més sobre la seva lesió. Trencament d'intensitat lleu als isquiotibials de la cuixa esquerra, diu el comunicat, sense determinar un temps de baixa concret. El tècnic Antoni Hidalgo, en roda de premsa, allunyava ahir els pitjors fantasmes.
Arriba una nova lesió que no és, penso que no és massa greu, que serà poc temps, però bueno, està clar que tenim el Fer fora. Ara veurem l'Aleix. El greu ha rebut un cop bastant fort, veurem com arriba. És el que hi ha, tenim el Pedro amb l'Òscar i tenim el Marquillas també, o sigui que, bueno, intentarem fer tot el possible perquè recupere tothom el més aviat possible i després d'aquí decidirem totes les situacions.
Sembla difícil en tot cas que el tarragoní arribi a la cita d'aquest diumenge contra l'Hèrcules, on el Sabadell es plantarà encara més líder gràcies al clar triomf a l'Antoni Puigades, amb gols d'Edgar de penal, Aitor Pascual i Xavi Boniquet. Són 4 punts respecte al segon classificat i 7 de coixí per mantenir-se a playoff.
A primera catalana, en canvi, el Sabadell Nord va caure per 0-1 en el duel comarcal contra el Rubí, un enfrontament renyit on no va faltar la polèmica.
La balança es va desequilibrar amb un gol matiner rubinenc en un dubtós penal. En tot cas, es va fer palès de nou els problemes dels de Quico Díaz de Can Uriac, on han sumat tants punts com a domicili, havent jugat un partit més. Pel jugador Kevin del Corral, assignatura clarament pendent.
Lo importante es hacerse fuertes en casa y puntuar lo máximo posible. Fuera es un poquito más complicado porque, bueno, te vas a campos lejos, con su afición, con varias adversidades, pero bueno, entonces esa cosa hay que arreglarla, hay que solventarla. No puede ser que estemos consiguiendo tantos puntos en casa, entonces es una tarea para ponerse las pilas.
El Rubí ara ha passat als sabadellencs a la classificació. Els de Can Uriac són novens amb 22 punts, 3 per sobre del descens.
Canviem de registre. La primera nacional d'handbol, l'Oar Gràcia, s'aferra a la tercera posició després de la soferta victòria Esplugues per 33-35. Un resultat de prestigi en el duel que enfrontava el cinquè contra el tercer classificat.
Cap dels equips de la part alta va fallar i, per tant, qui perdés acabaria desenganxant-se dels dos primers. La pitjor part, doncs, se la van endur els espluguins contra un Gràcia que va dominant el marcador tot el partit però que va patir en els darrers instants. La calma va tornar quan Bernat Correo, autor de 12 dianes, va encertar des del punt de penal.
La veritat és que els 12 gols et diria que 7 o 8 són de penalti, però bueno, al final també sí que és cert que s'han de ficar. però ja està bé. També és veritat que hem tingut sort amb aquest aspecte, els porters de l'altre equip potser no han estat molt, molt encertats, i sí, sí, al final content per ficar 12 gols, està clar, i ajudar l'equip.
Aquest dissabte visita el carrer Boccaccio el Sant Quirze, segon classificat amb 7 punts més que els graciencs. El que passi en el derbi, doncs, acabarà d'aclarir les aspiracions reals dels sabadellencs.
Ha estat un cap de setmana intens a la nostra ciutat, però més ho ha estat per uns quants sabadellencs que han deixat el seu segell en el món. Seguim parlant d'handbol, perquè Aleix Gómez i la selecció espanyola es van proclamar campions a l'europeu d'Àustria, Àustria, Noruega i Suècia, en derrotar per 22-20 a la final a Croàcia. Una hora més que ve acompanyat de l'únic bitllet pels Jocs Olímpics que hi havia en joc al torneig.
A la final, el sabadellenc va tenir un paper més que destacat. L'extrem del Barcelona va ser el màxim golejador del partit, amb 5 dianes, totes elles a la segona part i en moments ben rellevants. La més determinant va ser de penal, desfent l'empat a 20 a poc més d'un minut del final.
Va ser un partido muy duro, bueno, como tiene que ser una final de Europa, y bueno, me han dado la confianza para tirar los penaltis, y bueno, doy las gracias a todo el equipo porque sé que confiaban en mí desde el banquillo, y la verdad que estoy muy contento. Me han dado la confianza en tirar el penalti y ahí lo único que piensas es que la pelota tiene que entrar sea como sea.
Eren les declaracions d'Aleix Gómez a Ràdio Nacional. El jugador format al planter de l'Oargràcia ha estat el quart màxim golejador de l'equip en tot el torneig, i això que en un principi no anava a estar entre els convocats. Només la lesió de David Balaguer va fer que finalment fos un dels elegits, aprofitant l'oportunitat al màxim, guanyant el seu primer europeu amb l'absoluta.
Per segona vegada a la seva història, la selecció espanyola femenina de waterpolo es va proclamar campiona d'Europa, i ho va fer amb tres jugadores de l'Astralpur Natació Sabadell: la portera Laura Ester, Judit Forca i Maika García, màxima golejadora de la final amb 4 dianes.
Les de Mikio, que es van acabar imposant per 13-12 a Rússia en la final de l'Europeu de Budapest, amb una remuntada liderada per la boia del club, però també assegurada amb una parada de Laura Ester a les acaballes.
Sí que moltes vegades es veu l'última jugada, però depèn molt de tot el que hem fet durant tot el partit. Si no haguéssim marcat tots els gols que vam fer, possiblement no es parlaria de l'última jugada.
Eren les paraules de Laura Ester a Catalunya Ràdio. Escoltem ara les de Maika García a Teledeporte, augurant una temporada plena d'èxits coincidint amb aquest 2020 olímpic.
Felicidad, orgullo, ya he dicho muchas jugadoras, creo que esto nos hace comenzar un 2020 que promete, y ojalá sea una de tantas que lo veo como futuro. Ganar esos dos suelos en la meca del waterpolo, ¿no? Como dice, en Hungría, es un orgullo, y creo que la piscina, bueno, todo el ambiente ha sido increíble, y nos vamos con muy buenos recuerdos cada vez que estamos ahí.
Els homes, en canvi, van fregar l'or europeu, però la loteria dels penals va decantar la final en favor de l'anfitriona Hongria. El porter del club, Edu Lorrio, no va poder evitar que l'últim llançament dels magiars entrés. El gol significaria més el 14-13 definitiu, ja que els de David Martín van errar el seu cinquè xut.
I per últim, que ara el Castellet va tornar a fer mostra del seu gran moment de forma penjant-se l'or als prestigiosos X Games. És el primer cop que la sabadellenca puja l'esglaó més alt del podi de la prova.
L'any passat ja va ser segona a Aspen, i es va reafirmar com l'única esportista espanyola que s'ha embutxacat la medalla en aquest esdeveniment d'hivern. La sabadellenca està firmant una excel·lent temporada. S'ha imposat en dues de les tres proves de la Copa del Món, la setmana passada a l'Ax, i ara en aquests X Games, en els quals la Ryder assegura que tenia unes ganes especials de guanyar.
Estava a l'Ax, estava gaudint de l'Ax, va ser una bogeria. Però estava pensant que tenia moltes ganes d'arribar a Aspen, perquè l'any passat vaig ser segona. Va ser molt divertit, però realment tenia moltes ganes de tornar i donar-ho tot.
El pròxim objectiu de Castellet serà la general de la Copa del Món del mig tub. A falta de dues proves, és segona a la classificació, amb dues victòries. La pròxima cita serà a partir de dimecres a Mammoth Mountain.
I rematem el bloc esportiu, Sergi, amb Damià Páez, que va participar en el partit de les estrelles del bàsquet català aquest passat dissabte a Granollers.
Convocat per tercera ocasió en aquest All-Star, el jugador del bàsquet Pia va disputar un quart d'hora anotant 7 punts. La victòria va ser per al grup 2, on es troba l'equip Escolapi, per 80-97 contra el grup 1.
Gràcies, Sergi, marxem. Això és tot per ara. Us podeu mantenir informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o a la web radiosabadell.fm. Tornem demà puntuals al Cafè de la Ràdio a les 9 del matí. Fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.